Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Ahora, ¿qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños, ¿qué hago ahora yo?
Pasar a levantarlo.
Com va, com esteu? Benvinguts als Solidaris. Aquest que sentiu és un fragment del documental Corren las liebres, de Lorena Ross, cineasta i fotoperiodista reconeguda amb diversos World Press Photo. En l'última edició dels Docs Barcelona, aquest treball va rebre el Premi del Públic i el Premi 3CAT per una història de supervivència i de lluites compartides. Es tracta d'un retrat íntim que traspua molt de respecte i molt d'amor. El pal de paller d'aquest documental és la Noa, una dona trans de 48 anys i d'ètnia gitana que, després de sortir de la presó, vol recuperar la custòdia dels seus dos fills, tutelats per l'Estat. Ella i les seves companyes, la Nani, la Mari Carmen i la Luana, creen comunitat en una ciutat, Barcelona, que els és hostil i excloent. El títol, Corren les liebres, està inspirat en un dels versos de Los Nadies, un poema del periodista i escriptor uruguaià Eduardo Galeano.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres.
I que la Mari Carmen recita sovint perquè, segons explica, s'hi sent identificada.
Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean.
Corre la liebre és una expressió que va de buscar-se la vida, però també de salvar-se perquè, com sentirem en les històries de la Noa i la Mari Carmen, sempre hi ha algú disposat a caçar les llebres.
Los nadie.
Los nadie.
Que cuestan menos.
Que la bala que los mata.
Por no sentirse niño, nunca tuvo cariño ni comprensión. Que al verla diferente, su papá tosó en ti y la rechazó.
Lorena Ross, com estàs?
Molt contenta perquè has mencionat els Premis dels Docs, però tornem de València, on ens han donat el Human Festival, el Premi al millor llargmetratge documental internacional i el Premi del Públic Jove. No pensava que impactés tant la pel·lícula i tingués
aquest recorregut. Sí. També ens acompanyen a l'estudi algunes de les protagonistes d'aquest documental. Noa Prieto, com va tot? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Gràcies per haver vingut. I també a la Mari Carmen, benvinguda, com estàs?
Hello.
Mari Martínez, també protagonistes d'aquest documental Corren les liebres. A veure, expliqueu-me com esteu vivint aquest ressò, el ressò que està tenint el documental de la Lorena Ross.
Bueno, para mí es una experiencia primera y única y me encanta porque así se le da visibilidad a muchos temas que salen en la película que creo que la gente debería conocer y saber.
Yo la verdad es que lo estoy disfrutando un montón, sobre todo el ver que ahora podemos viajar, conocer nuevos sitios, etcétera. Y bueno, son 4 premios, es que es poca broma, son 4 visualizaciones, 4 premios. Yo creo que de momento vamos bastante bien, ¿no?
Expliqueu-me com us vau conèixer. Qui ho va explicar?
Aquesta és bona.
Clar, jo vaig començar a estar a Matineres fent un reportatge i feien unes paelles a l'Àgora i aleshores és on vaig conèixer la Noa. I vam connectar de seguida. I li vaig fer unes fotos i tal, però clar, vaig començar a parlar amb ella tal, i vaig pensar, és que esto no me cabe en una foto. I després també hi havia, estava la Luana, i també estava la Nani, després la Noa em va parlar de la Mari.
Jo és que, claro, jo los vi ahí con, ya con toda la idea de llegar a hacer un documental, una película, bueno, era un poco difuso al principio, pero aquello iba cogiendo forma. Es verdad que esto, además lo he dicho muchas veces a Lorena, yo soy una persona muy desconfiada al principio, era como yo entro como diciendo, bueno, vale, todo bien, pero bueno, me he acostumbrado a que normalmente la vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes o como se le quiera llamar, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja, ¿no? Y entonces, de pronto, pues estaban como contándome y comentándome qué querían hacer, y yo dije, voy a buscar información de esta persona. Y empecé a encontrar información mediante un libro que me pasó una vez sobre un trabajo que había hecho sobre el abuso infantil.
Sexual infantil.
Sexual infantil. Y de repente ahí empecé a encontrar más info y dije, bueno, pues esta tipa ha hecho cosas chulas y cosas que tienen que ver con lo que está haciendo ahora, quieras que no. Claro. Y ahí empecé a pillar confianza y dije, venga, va, vamos a darle una oportunidad.
Clar, és l'aproximació a unes realitats que normalment es deixen de banda, no s'expliquen, i quan s'expliquen, de quina manera s'expliquen, no?
Clar, és que aquí aquesta pel·lícula no surt de cop. La Lorena Ross fa una pel·lícula de cop. No, això és fruit de 25 anys de carrera com a fotògrafa documental, sempre treballant amb aquests temes. I crec que si he sigut una fotògrafa molt respectada internacionalment ha sigut perquè he tractat aquests temes amb molta cura i amb molt de respecte, amb zero sensacionalisme. I gràcies també a la Carmen Molina, que ja les coneixia, que és la DOP, i també té un respecte increïble, i gràcies als muntadors van respectar la meva visió, perquè per una altra banda de la pel·lícula hi havia, es volia més morbo, i també es parlava de la Noa d'una manera molt més pues, ex-yonqui, és no sé què, i jo aquí he tingut moltes, segueixo tenint moltes baralles perquè es tracti, o sigui, perquè ara que hi ha premsa, que hi ha festivals, que hi ha de tot, doncs continuar dignificar-les, o sigui...
La dignificació, això és el més important, i el respecte, no? Digues.
Bueno, no, yo desde la parte que, del respeto que ha tenido Lorena al hacer esta película, porque hemos grabado muchas escenas, que gracias a Dios ella ha tenido la sensibilidad de saber qué es lo que se puede poner y lo que es lo que no se debe poner moralmente, y a mí me ha hecho un gran favor porque yo soy muy feliz con esta película y tenía mucho miedo cuando se acabara qué es lo que iba a salir de ahí. Bueno, gracias a Dios, Lorena Ross, que solo se ha utilizado imágenes desde el cariño, desde el amor, desde el respeto, y por ahí le agradezco muchísimo, por eso me gusta la película.
Es que traspúa, ¿no?, toda la cinta. És aquest respecte, aquest treball en comunitat, no? A l'ajudar-se unes a les altres, no? Al fugir, al final, d'unes circumstàncies que et venen vingudes, no? És a dir, tu vas néixer, per exemple, a Cantunis, amb el que implicava tot això, no?
No, hi havia coses, no solo de Cantunis, sinó que hi havia un montón de escenes con compañeras mías que estaven en una situació, a veces ya físicamente, que yo decía, no se debe grabar porque esta persona ya no está en condiciones. Y eso lo entendió Lorena y lo vio. Lo que falta que se lo dijera también, que ya lo veía ella. Y entonces nos ha cuidado a todas nosotras. Y a mis hijos, que son muy importantes. Y a mi mamá. O sea, yo hablo de parte de mis hijos. Lo han cuidado muy bien. Para ellos ha sido esto como un juego. Este es un juego, es un collage. Ellos hablan... O sea, yo pensaba que esto sería un tabú. Y en esto, hasta dentro de unos años, yo no le podría enseñar la película a mis hijos por la edad que tienen y esto... Porque habíamos grabado escenas que no yo no quería que lo vieran hasta que... Pero no, nada que ver. Mis hijos les ha encantado la película, están súper contentos, fardan de ella en el cole con los amigos y en el centro de menores. La de Gaia está muy contenta también, Pachi, el referente, está muy contento, vino a verla, nos felicitó muchas organizaciones del Estado, donde el cual yo tendría miedo que también pasara algo. Y no ha pasado nada porque se ha hecho tan bien... que yo soy muy contenta.
Tú de pequeño tú no ibas a un centro. Y...
Yo he estado en 18 centros.
18. Yo más que tú.
Tú has estado en 3, cariño.
3, ¿no?
Y tú has estado en 3 familias de acogida y en 3 centros.
¿Una familia?
No, 3 familias de acogida y una otra cuerda.
¿3?
Os cogen como animales, como si fueras una perrera. Os cogen, os llevan, os contratan, os llevan, viene una familia, cogen a 2 perritos, se los llevan de una familia de acogida, tal cual. Y si luego los perritos no les gusta, no les interesa, los devuelven a la perrera. Así lo han hecho 3 veces con vosotros, la de Gaia.
¿Quieres cerrar heridas con una nueva vida? ¿Volverás a ser mal y a recomenzar?
Iker y Leider, que ara tenen 16 anys, no?
Me cumplen el 14 de junio 16 anys.
16 anys. Lorena?
Volia dir que el millor premi de tots, i encara que vinguin més o no vinguin, aquest és el millor premi, va ser el dia que els fills van veure la pel·lícula. És que se'm fica la pell de gallina. Em va venir i em va dir: Lorena, gràcies per fer aquesta pel·lícula. Clar, estem parlant de nens adolescents. Vale, jo tinc una filla de 13, que estan superrebotaus...
Amb el món, sí.
Amb les mares, sí. O sigui... I clar, que un nen et digui això va ser com espectacular. I també va ser molt complicat perquè, clar, els nens estan tutelats per l'Estat i a nivell de... No podien sortir les cares, però clar, quan va venir també a veure la pel·lícula a l'institució, jo també era en plan, potser la censuren, no? Perquè potser hi ha algun pla, no? I estic molt contenta perquè... clar, ells voldrien sortir, m'ha dit la Noa.
Están enfadados porque no han sacado, porque no se han puesto su cara. Están muy enfadados por ello. Y de que se repita, por favor, otra vez. Esta vez, si se repite, que pongan la cara.
Clar, clar.
Bueno, això volia dir només la felicitació d'un dels fills, perquè l'altre no hi era, però que també crec que...
Bueno, vino, pero luego tuvo que ser para el centro.
Noa, a la pel·lícula, al documental, és bonic, no?, veure com... Tu vols trencar amb tota l'herència familiar en el sentit de que tu vols donar als teus fills altres records, no? Altres vivències, perquè tu vens d'un, no?, d'una infantesa, d'un pare maltractador. Com es diu la teva mare, que t'ho volia preguntar?
Anna.
L'Anna, no? Aquesta conversa que tens amb la teva mare, no? Tot allò viscut i petit, no? No vols que els teus fills passin pel mateix, no?
Bueno, yo tuve que irme, me tuve que ir por patas. O sea, era, mi casa era Camboya. O sea, era un... Eso era... Es que si ni Trasputin se acerca a la realidad lo que era mi vida en mi casa. Bueno, era los 70, era los 80, mi casa eran muchos varones, todos eran consumidores de una cosa o de otra, eran todos casi todos consumidores, se vendía. Bueno, eso era Camboya, mi casa era pelea, discusiones. Y luego la transfobia era muy grande. Recuerdo que mi padre siempre me recordaba de muy pequeña: no me salgas maricón porque te mato. No seas maricón porque tienes que irte de la casa o te mato. Y yo, papá, ¿cómo voy a ser yo maricón? ¿Cómo voy a ser yo maricón? Y entonces veníamos del huerto, de trabajar en el campo, y siempre yo era como una burra ahí cargando, para vender verduras por el barrio y buscarnos la vida y tal. Y dando estas rutas, ¿no?, con mi padre, siempre me rodeaba, aparte de los siete pecados capitales, porque el tipo era más religioso que el Papa de Roma, muy cerrado de mente, ahora tendría 107 años. Y entonces era un hombre muy duro, muy duro. Fue un hombre muy maltratador, nos maltrató a todos los... A mi madre como a nosotros, nos maltrató físicamente toda la vida. Yo recuerdo de muy jovencita, porque yo soy la última de 16 hermanos, y aún yo siendo pequeña y ellos siendo mayores, porque me tuvo como muy mayor, mi madre, y luego tuvo otro, que lo perdió. Y entonces yo recuerdo que yo vi escenas, aún siendo mayores, que aún el tipo quería acosarle sexualmente y obligarle a... Era un tipo que hasta el último momento era un tipo cruel, fue un tipo muy cruel, con todos los hermanos. Algunos se fueron muy jóvenes, los más mayores, porque no lo aguantaban. Pero los que nos quedemos ahí, los más pequeños, soy yo que fui la pequeña, y yo me tuve que comer todo ese marrón. Como mis hermanos eran súper guapos, jóvenes, muy deseados, empiezan con un tema, empiezan con el otro, y cómo se van destrozando, cómo se van destrozando. Yo vuelvo a mi casa, después de muchos años, para cuidar de mis hermanos. Y para cuidar de ese padre que coja Alzheimer, al que no quería, que echó a la calle, pero el que le tuvo que cuidar fue el maricón al final. Porque mi madre era muy mayor y ya no, y ella sola ya no podía. Mis hermanos estaban muy mal los últimos momentos. Cuando estaban algunos de ellos, no todos, otros tienen su familia y tal. Fuimos unos cuantos que nos quedamos en el piso familiar, ¿no? Pero nacimos en barracas. Y luego ya nos fuimos para... Ya lo conseguimos. Mi hermana mayor nos compró un piso. Fue ella, porque mi padre no pensaba comprar nada. O sea, le daba igual tener ahí y lo que él tuvo no fue hijo, sino es ganado. Él criaba ganado, él criaba esclavos. Pero es que amor y cariño nunca se ha dado en la vida. Yo no recuerdo a mi padre que me ha dado un cariño ni nada. Yo solo recuerdo la correa, la anilla, y cada día nos con la anilla y mis cosas. A mí, concretamente, lo que yo recuerdo. Mis hermanos tendrán sus experiencias, pero mis hermanos ya no están en este mundo.
Claro.
Todos mis hermanos y mi hermana, que murió con 26 años, la primera.
No, clar, després tu quan pots marxes, perquè, clar, a nivell d'identitat tampoc t'acceptaven, no?
Bueno, yo me marcho y me empiezo a buscar la vida, y en la vida lo que encuentro son monstruos depredadores. O sea, salgo de Camboya, salgo de un padre que era un monstruo, y me encuentro en la calle depredadores. Depredadores, yo era muy joven, tenía 8 años, o sea, y luego empecé a hormonar muy joven también. Solo me criaron en un mundo de depredadores, de monstruos. i de fantasmes.
I ara intentes que això no traspassar-ho als teus fills, com es veu al documental.
En ningún momento mis hijos han pasado ni un 1% de lo que yo he vivido en mi vida. Lo único que la pena es que yo entre en prisión y el desamparo ese, pero siempre estuvimos en comunicación vis-a-vis, o sea, nunca ocho años y no los vi más, hombre. Yo luché con abogados y con todo contra la de Gaia. A la de Gaia los tengo amargados. O sea, he luchado con uñas y dientes por las visitas, para que mis hijos no vivieran ni el 1% de lo que yo he vivido del 100. Porque si no, cualquier persona podría vivir lo que yo he vivido y que siga viva. Y no tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día. Con 50 cuerpos distintos me ha costado. Con 12 años. ¿Entiendes? O sea, mi vida no ha sido fácil. Luego el consumo de la droga me fue los clientes que me invitaron, me obligaron a consumir. Y ahí es cuando yo me engancho a la droga. No por elección mía propia, sino fueron los putos clientes que por dinero lo compran todo.
Condena al fracaso, la sardina al paso, esos lobos fieros que con dinero lo compran todo.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant del documental Corren les Liebres amb la seva directora, Lorena Ros, i amb dos de les seves protagonistes, la Noa Prieto i la Mari Martínez, Mari Carmen. Carmen, la teva infantesa també té molts vasos comunicants amb la de la Noa.
Sí.
Tu, a la pel·lícula, sorgeix, no?, aquesta part activista, que sí, és molt important també. Què teniu en comú amb la Noa?
Bueno, hemos nacido en chabolismo. Yo creo que la única diferencia, o la más grande, creo, es que mi madre tomó la decisión de cogerme muy peque.
¿Eh? ¿Que sois primas?
Sí, pero vale, pero que aparte de esto, mi madre, o sea, tuvo la suerte de, o la tuve yo en realidad, porque mi madre lo pasó muy mal para esto. Me cogió muy peque y me sacó de la barriada. Y en realidad se fue y no sabía ni a dónde. Acabó en lugares con monjas que la cuidaban, con gente que trabajaba en la noche o en la prostitución, o estaban enganchadas en la droga, ¿no? Y estuvo mucho tiempo en esas hasta que consiguió salir adelante. Y ya no quería que yo viviese eso. Entonces, la suerte que tuve yo fue esa, que no he tenido que pasar los martirios y los calvarios gracias a que mi madre tomó esa decisión porque pudo también, ¿eh? Porque mi madre, por ejemplo, mi familia no son tan evangelistas, bueno, evangelistas, bueno, sí, sí. Nuestra etnia, el evangelismo es lo
sí,
que más,
es
lo
la
que
religión
más
vuestra,
toca,
sí.
¿No? Y he tenido esa suerte, en realidad he tenido esa suerte. Y aparte de que nos queremos mucho y todo esto, creo que hacemos un pack muy bueno.
Y el que desprèn el documental, o sea, es aquesta sororitat, ¿no? Aquesta família triada, moltes vegades, no? D'ajudar-vos les unes a les altres a aixecar el cap, no? En situacions de vegades molt, molt complicades. I això la Lorena ho ha aconseguit explicar molt bé.
Yo creo que una parte de la película que... Una parte que me parece muy bonita de la película es que no ha tenido que borrar ninguna de las realidades que pasaban, simplemente la ha explicado de una manera. Entonces, si pasa, hablamos de droga, hablamos de robos, hablamos de mil cosas, pasa, pero no hace falta el morbo de
entrar.
Vamos a buscar, vamos sí. a ver a esa persona llorando, vamos a sino hablar de la estructura, de dónde viene eso, de por qué hemos llegado a esto, ¿no? Y esa parte sí que es la que me gusta, no hacía falta
entrar,
tanto morbo,
sí, claro, y tan,
que es
totalmente.
Normalmente lo que hacen cuando entran en nuestras vidas, estos programas de callejeros, los Gypsy Kings, todos estos programas al final vienen al fetiche, al morbo, a diseccionarnos públicamente y luego abandonarnos.
A extraure la historia y dejarnos, ¿no?
¡Hombre! ¡Chacho!
¡Niña, mi niña!
¡Hombre, estoy cantera!
¡Libertad para los presos!
¡Ay!
Mi niña, mi hermanica.
Yo te doy unas flores, nena, para que...
¡Ay, gracias!
¡Libertad, para tu amor,
nena!
¡Grande, cariño!
¡Libertad!
¡Libertad!
¡Para ti! No ¡ya podrás volar de nuevo y cantar! Sonreír, recorrer el mundo entero.
¡Adiós, Brians!
Adiós, Brians, eh? En aquest tall sentim com aneu a buscar la Nani, una altra de les protagonistes del documental, a la seva sortida de la presó de Brians. Noa, tu expliques que vas entrar moltes vegades a la presó, també vas sortir-ne, no? La presó parla de reinserció, però clar, en el teu cas, que tens totes les capes, dona, trans, gitana, com és aquesta sortida?
Una mierda, porque... Luego, yo sí estoy institucionada desde toda una vida, entonces, porque como están tantos centros, yo entrar en una prisión es como el que se va al supermercado a comprar un líder y no para de comprar y no sale nunca. Pero que las instituciones lo que hacen es te destroza. Verdaderamente no es un castigo, sino es una tortura. Pero cada uno comete un delito y tiene que pagarlo de alguna manera, pero no sé, que no creo que es la manera esa, porque lo que hacen en las prisiones es separar las vidas, destrozar una persona.
Clar, però amb el vostre col·lectiu, per exemple, no? Primer com a dona, com a trans, no? Com a gitana també,
no? Hay muchos abusos, hay mucha violencia, hay mucho desamparo, hay mucha homofobia, hay mucho de todo, hay agresiones. A mí me han violado, me han pegado, me han roto el cráneo 2 veces, me han desfigurado la cara, me rajaron la cara, o sea, me ha pasado de todo en la cárcel. Y alguna vez al director de la cárcel le dije, cuando salga del especial de los 14 días encerrado en una habitación, que me llevan 3x4, sin luz ni nada, que te chapan ahí, con el cangrejo y todo, cuando le hice un escrito al director, porque me estaba violando un compañero de Chesel donde tenía el VH y tenía la hepatitis C, y yo no lo quería decirlo porque yo no soy chivata, y nunca me he chivado. Yo sí soy conocida por dentro, es porque soy una persona que ver, oír y callar.
No me vale con mis buenas intenciones.
Que no.
No me vale con mis buenas acciones.
No me
vale. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Que no me vale.
Noa, explica'm els obstacles. Quan surts de la presó, quins són els obstacles que has de superar per poder això, aixecar el cap?
Primero recuperar mis hijos. El contacto, más contacto con mis hijos. Ese es el objetivo. Luego encontrar una vivienda digna de la habitacha. Que eso no existe.
La otra violencia.
Hasta al final existió, pero ha tardado mucho, 16 años y medio, con toda la, y tenía todos los puntos para que no tenía que tardar, haber tardado tanto. Un objetivo solo. Había muchos,
sí,
que era también hijos. Ser una mujer trans, también, aparte que ya lo era, pero me refiero que es el proceso del tratamiento. Empiezo en prisión por segunda vez en mi vida, porque yo, entonces yo hago un retorno, como el retorno del Jedi, porque yo con 21 años me quito de ser transexual. Yo me hormono con de los 11 hasta los 21, y para volver con mi familia, con mi gente, y para ser aceptada en la sociedad, entonces para dejar de que ya me sigan los skins, de estar noche en el campo del Barça, pasando fatiga, que bueno, pues de tan jovencita te empecé, con 11 años mormoné, con 8 empecé la prostitución, o sea, yo ya estaba cansada de ese mundo y de todo, y quería volver a ser aceptada por la sociedad, y por mi familia, que también es la más importante. Y para acercarme a mi familia me tuve que quitar las tetas, y me operé y me quité los pechos, y me hice un retorno del Jedi, hice un retroceso, y con 40 y pico años en prisión, después de tanto dolor y tanto maltrato, tantas palizas, y en el especial, que yo estaba en 38 kilos, hice una huelga de hambre, porque yo quería que esos niños se volvieran al centro y que de salir, que no lo dieran a la familia acogida. Me vino mucha información desde afuera, falleció un hermano mío, no salí al entierro, muchas cosas, y me quedaban muchos años por delante. La condena eran 16 años de condena, con una conformatoria de 8,
sí.
Con una conformatoria de 12, pero quedó en 8. Entonces, esta última condena me mató. Esta sí que me mató. ¿Y la pregunta?
No, anava a dir-li a la Mari Carmen de com l'heu sostingut, no?
Ha sido complicado. A ver, yo también vengo de donde vengo y de pronto para mí mi prima ha estado en la cárcel, yo he estado en psiquiatría muchas veces. Psiquiatría finalmente no deja de ser una cárcel, o sea, es una cárcel con otro modelo de funcionamiento, pero finalmente tiene cosas mejor y peores que la cárcel, o sea, peores porque nunca sabes cuándo vas a salir, todo depende de la visión de un psiquiatra. Contenciones mecánicas se hacen en los dos sitios. Bueno, pues al final cuando me habla me resuena, y desde lugares diferentes y tal, y ahí es donde nos sostenemos. Es como mi prima ha pasado por eso, yo he pasado por esto, de la cabeza ninguna de las dos estamos bien, pero seguimos adelante, y yo creo que el amor a la vida y todo esto al final sí que nos sostiene ahí en queremos seguir adelante, o sea, no nos van a conseguir matar pues porque hemos decidido vivir, no sé.
Destino que nunca me amarra, pues jamás deixei de lado.
Usé como ardes una guitarra.
És preciós el fado que interpreta una altra de les protagonistes, la Luana. T'arriba a l'ànima, Lorena.
Ui, aquesta, pues,
aquesta història.
Aquest fado... Bueno, és clar, una altra cosa interessant de la pel·lícula és los derechos musicales.
La pobre,
perquè, clar,
la pobre
aquestes es ficaven espontàniament a cantar i, clar, tot això té drets. I, però si les pares, ai, si les parava, tota l'espontaneïtat del documental s'anava...
Sí, o sigui, sí, no, res, clar.
Ho perdíem. Aleshores, hi ha hagut una feina que he fet jo de poder utilitzar totes les cançons gràcies a la Judit Riera, he de dir, que es dedica a això i no em va cobrar res. I aconseguir.
I com canta la Luana, com canta la Luana?
El fado el vam haver de composar, la Júlia Vargas també, perquè ella cantava en realitat un fado que es diu Mia Terra i ens demanaven 8.000 euros de drets per uns minuts. I era com amb una pel·lícula així, o sigui, és una barbaritat. No, són coses del cine, no? Que...
Sí, sí.
Que imagina't-la tot el rato desquiciar diciendo... Yo no sé cuánto vamos a pagar de derechos de autor. Yo no sé claro, y nuestra vida es música, prácticamente. O sea...
Yo es que cuando me pongo nerviosa me da por cantar.
¿Ah, sí?
Siempre.
Arránquete
siempre.
Alguna cosa, ¿no?
Que me arranque.
Arranca.
Déjame. Ay, déjame con mi tristeza. No me preguntes por qué. Estoy triste porque veo cosas que no quiero ver. Ve a mucha gente intentando de pisar a los demás y a cada paso dejando su veneno y falsedad. Ve a muchos niños llorando que pesa su cortada, no levanta ni la voz cuando dicen la verdad. Por eso si me ves triste, no me preguntes por qué, estoy triste porque veo cosas que no quiero ver.
Fantàstic, Mari Carmen i Noa, per aquest moment musical. Efectivament, la música sana.
Derechos d'autor. ¿Cuánto cuesta cantar esto por la radio?
La ràdio, això que s'encarregui la ràdio. No, però la de soltera te va quedar...
Ay, no, pero esta estamos todo el día.
Ay, pero esta es buenísima, cantásela.
Sortera te va a quedar, sortera te va a quedar, sortera te va a quedar.
Pero esto lo cantamos sí. Cada vez que... Niña, que te vas a quedar soltera, que no te pongas así, que no hagas eso. No. Claro, al final nos vamos a quedar solteras. Sí,
no, no, soltera estoy.
O sea, no. Y vamos
a ¿quién va a querer una liebre como
no,
yo?
No, es un cuadro.
A ver, ¿quién
cuadro
va a querer a esta liebre? ¿Quién se la
cuadro,
come? Nadie.
Clar, veient el documental i també parlant amb la meva companya, la Mireia Isard, que ha fet el guió d'aquesta entrevista i que s'ha llegit els llibres com Les males de Camila Sosa Villada o alguns passatges de La mala costumbre de l'Anna S. Portero. El documental, la pel·lícula, veu, no?, d'aquests referents.
És interessant perquè jo, quan vaig tornar de Nova York i em vaig quedar embarassada, jo volia fer un canvi de xip. Volia, ja tenia una filla petita, era mare... gran ja, i era buidar-me a maternitat i sortir-me una mica d'aquests temes tan durs. Portava aleshores 20 anys ja com treballant. I què passa, tio? Que és que la gent me pregunta, on has aconseguit aquest personatge tan fabulós com la Noa? I jo és en plan, no, és que la Noa m'ha trobat a mi. O sigui, és que aquestes històries
no,
són les que em persegueixen.
Aquesta cosa del personatge, no?
Corten.
Que la quiero decir que, bueno, este personaje, como yo, hay 50.000 más en el
por
mundo
supuesto.
Y nadie le da visibilidad, ni le da luz, ni le da voz. Simplemente que gracias a esta señora sí, le da voz a mí. Pero, ¿dónde la has sacado? Desgraciadamente hay demasiadas. Si quieres ponerte a buscar, sobran.
Porque es verdad que esta película, de alguna manera, engloba Totes les temàtiques que he treballat durant tota la meva vida estan en aquesta pel·lícula recollides. Però amb la nova va ser màgico, o sea, no, jo no hagués fet una pel·lícula si no trobo tu. Vull dir, jo estava fent unes fotos per un reportatge d'encàrrec, o sigui, jo no estava volent tornar a fer un reportatge, o sigui, és la meva segona carrera, vull dir, jo he fet reportatges de 5 anys de tràfic de dones, o sigui, de moltes coses, sí, sí. Però jo no, ficar-me un altre cop en un projecte, a vegades fem la broma de que la vida de la Noa dona per una sèrie, saps? O sigui, donaria per una sèrie.
Donaria per una sèrie, perquè és que hi ha totes les capes, no, eh? O sigui...
Toco todos los pelos del flamenco, nena. Por arriba, por abajo, por el lado derecho. Toco todo.
Viví, siempre viví, lo afrontaré, seré la mente.
Què us agradaria que canviés amb les persones que veiessin aquest documental?
Simplemente que vean, no. Vean realidad. Vean una madre que quiere recuperar a sus hijos, que quiere tener una vida digna y que hay muchas chicas de calle, que hay mucha gente que no tiene visibilidad, que nadie sabe que son desamparadas de la sociedad, que siempre se visibiliza la transexual, esta de la generación esta nueva, que son maravillosas, fantásticas, una arquitecta, otra ingeniera, pero yo soy puta, cariño. Yo nací puta. Nací puta y moriré puta, pero no con la prostitución, pero yo solo sé que eso soy puta.
Mari Carmen.
Bueno, a mí sí me gustaría que cuando la gente saliese de ahí entendiese mediante la película y también se interesasen por buscar esa información, porque la gente no tiende a entender que de dónde viene todo para acabar entendiendo lo que están viendo, ¿no? Lo que sus ojos ven. Ellos piensan que simplemente es una buena o mala persona en base a una acción de un momento determinado, pero buscar el contexto, entender todo lo que ha pasado detrás de ese contexto, cómo has llegado a ser quien eres y por qué has llegado a hacer lo que haces, tiene que ver con una vida vivible. Y si no es una vida vivible, pues estas cosas pasan. Y pues lo que tenemos que hacer entender a la gente es que se pueden acercar, no pueden tocar, no pasa nada, no les va a faltar nada. Esa idea de que vamos a llegar a los sitios, nos vamos a llevar esto, lo otro, no sé cuánto, es semimentira. O sea, lo haremos en contextos en los que veamos que hay un payo pues, que tiene muchos dineros y estamos en la más absoluta miseria. Pero no se lo vamos a hacer a una persona del barrio. O sea, eso es la lógica de toda la vida.
Tenemos principios. Yo soy de una generación donde la gente nos respetábamos, nos valorábamos. Y lo que quiero marcar en el tema de la película es que la película está hecha desde la fatiga, desde la necesidad, desde el dolor, desde la lucha, desde todo. Y si queda algo... desde la transexualidad, pero no desde la transexualidad.
Lorena.
Sí, no, no és una pel·lícula de gènere, per mi. O sigui, per mi són dones, o sigui, no...
Ni tampoc d'ètnia, sinó de sufrimiento.
No, el que passa que...
importa la ètnia, que seamos cada una...
És igual a
això. El dolor és igual para todas.
Mi vida... parte de ahí. Yo nazco intersexual, me ponen de nombre Mari Carmen, crezco tal, tal, tal. ¿Cómo le voy a explicar esto en una película de... ¿cuánto dura? ¿70 minutos? ¿Cómo explica? No, necesitamos...
una altra película.
Sí, perquè el tema de la intersexualitat és molt, molt interessant, claro. I molt desconegut, ella és un activista, però no cabia en la peli.
Lo bueno de esto es que al final hemos contado una historia... que representa mucho a muchas otras historias, sí. ¿No? Que atraviesa por diferentes lugares a otras historias. Entonces, desde ahí, creo que estaba bien como contar una, y si alguien quiere más, que lo pidan. Claro. Que tenemos chicha.
Gracias, Mari Carmen.
Bonito,
gracias,
prima.
No aprieto.
Qué bonito.
Y gracias, Lorena Ross, directora y protagonista de aquest documental Corren las Liebres, doblement premiat al Docs Barcelona i també al Human Fest de València. Moltíssimes gràcies, de veritat. Una abraçada i molta sort.
Muchas gracias.
Solidaris. Mercè Folch.
La cineasta Lorena Ros explicava que va conèixer la Mari Carmen i la Noa a l'entitat Metzineres. Ubicada al Raval, al carrer La Lluna, la cooperativa Metzineres va néixer el 2017 per donar espais segurs a dones que consumien drogues i el 2021 es va convertir en un servei d'intervenció especialitzat en violències. Avui dia hi ha unes 600 dones que tenen vincle amb l'entitat, una situació que pot canviar perquè Metzineres es troba a la corda fluixa a causa de la pressió immobiliària al barri. La Mireia Isart i el José Antonio Rodríguez han anat a visitar-les.
Rambla del Raval, dilluns, 10 del matí.
Hola, benvinguda.
Gràcies.
Què tal?
Soc la Mireia.
I hola, Marta.
Hola.
Bueno, gràcies per obrir-nos Metzineres.
Marta Valldaura, advocada, coordinadora de l'Espai de Drets de Metzineres i sòcia de la cooperativa.
Ara està tranquil, no? Suposo que normalment, quan vens a la tarda, això no és així, no?
Gens així. De fet, ara mateix estem amb una mitjana d'unes 60 a 65 dones cada dia diferents.
Mientras haya una mujer que no tenga libertad. Mientras haya una mujer, ahogaremos nuestro grito. Si ella no puede ser quien quiera ser.
Mira, en aquesta taula d'aquí, moltes coses. D'entrada sí que és un espai on les dones s'ajunten més, doncs és per tenir un plat calent. És un espai també on fem moltes activitats, tallers també i espais, diguem més, per compartir estratègies de supervivència, que això ens connecta una miqueta amb aquesta pissarra que tenim aquí. Tenim l'espai de viure al carrer, no? Quines zones dins de Barcelona són espais més segurs. Tenim també temes de treball sexual, estratègies de reducció de danys, no? Perquè una de les coses centrals de Metzineres és posar en el centre el propi coneixement vivencial de les dones. Llavors, jo crec que una de les coses que també crida l'atenció d'aquest espai és que tu entres i no hi ha un mostrador. La majoria de les dones entren per aquesta porta, moltes d'elles arriben acompanyades d'altres dones. La benvinguda és una miqueta comunitària, també ens presentem i generalment oferim també un cafè, el que sigui. Una de les coses també crec que no demanem que ens expliquin només quan arribin aquí qui són, no. Llavors, si seguim endavant, aquí tenim doncs una miqueta la part de cuina, no? No hi ha uns horaris de menjar, sinó que aquí és qui vulgui fer-se un cafè, doncs al llarg de la tarda, mentre estem obertes, es pot fer un cafè, agafar alguna coseta per menjar.
Sota aquest fullam paro a descansar i miro aquestes branques.
Tenim un parell de dutxes, una mica l'espai, això intentem que sigui una casa. Tu et dutxes una mica quan vols, evidentment, doncs hi ha cua, no? Cada una s'apunta. El que intentem és que tots els espais dins de Metzineres siguin oberts i, per tant, siguin compartits per totes, no? Igual que doncs, aquí les professionals no anem amb uniforme. I en aquesta part d'aquí tenim el rober, que és un rober gratuït. Aquí tenim aquesta roba penjada i la dona que vulgui entra, agafa.
Podria construir un palau i em faré un niu.
Llavors, si avancem una miqueta per aquest mateix espai, veiem un espai de lliteres i és un espai que sol estar molt ple durant tota la tarda. Moltes vegades la nit no és precisament l'estona on tu puguis descansar, no? Perquè si ets dona i estàs sola al carrer, segurament hauràs d'estar alerta. Si seguim cap aquí, veiem l'espai que nosaltres li diem el tocador de consum. Aquí sí que les companyes infermeres sempre estan presents en aquest espai, no? Pues aquí tenim un espai també doncs, des de on poder curar petites ferides, abscessos que hi hagi, no? Un espai on prendre l'atenció també. També tenim testos de VIH, d'hepatitis, testos d'embaràs. Dins d'aquest espai, a la part de consum esnifat injectat, intentant reduir al màxim, no?, els danys associats a aquest possible consum. Ara bé, nosaltres sí que entenem la reducció de danys com algo que va més enllà de les pròpies substàncies. L'abordatge que nosaltres fem no passa per abandonar el consum, sinó passa, no?, per tenir un lloc on dormir, per tenir un lloc on estar segura, no?, per una vida lliure de violències, és a dir, no?, per garantir uns drets mínims, diguem, o bàsics. Que mira, ara mentre fèiem el recorregut ha arribat la Salwa.
Hola.
Hola, guapa.
Què tal?
Com estàs?
Bé. Mireia.
Encantada.
Igualment. Gràcies per venir.
De res, no de què, per què no?
Molt bé, no. Doncs no sé, voleu seure en algun lloc i parlem una mica de... Sí.
Passem cap allà.
Salwa, què tal? Com estàs? Bé. Des de quan vens a Metzineres i qui et va dir escolta, hi ha aquest espai que t'hi pots sentir bé, com ho vas descobrir?
Jo farà una cosa d'uns 3 anys i ho vaig descobrir a través d'una altra companya, no? De la Mònica, ho dic els nom i tot, que és la que em va ensenyar on estava aquest lloc. Jo no sabia, no tenia cap idea, sinó d'una altra companya que em vaig trobar al carrer. Necessitava pues, la dutxa, necessitava dormir i em va dir, hi ha un lloc, si vols acompanya'm, no? I la vaig acompanyar una tarda.
I quina va ser la primera sensació quan vas arribar aquí?
Difícil.
Sí? En quin sentit?
Perquè no sé, em trobava... No estic acostumada, és normal. Clar, jo vinc d'un poble petit, vinc de Ripoll, és a dir, a trobar amb tanta gent, amb tantes diferents situacions, era drogodependent, vale? Gràcies a la decisió que vaig fer, vaig poder deixar les drogues. I a poca mida que vaig anar passant, bé, no? Vaig agafar el meu lloc, el dia d'avui, doncs bé... Faig ús quasi bé tots els dies.
Tu en el teu dia a dia metzineres, què hi fas?
Vinc des de posar una rentadora, com puc venir al cas de les abogades, com puc venir a plorar, no? Perquè a vegades vinc aquí a plorar perquè tinc un petit problema o tinc un problema amb parelles. Et trobes més agafat, més, no ho sé...
Acollit.
Doncs pues això et fa tenir una calma, no? Un dir... Tinc això cobert.
Clar, tinc un lloc segur, no? Que sé que si tinc un problema, allà hi puc anar,
no? Hi pots anar. Sí. I tinguis problemes o no, perquè és un lloc obert a tothom, no? A totes les dones.
Quin és el moment o de les activitats que es fan a Metzineres? Quin és el que tu, ara mateix, en la situació que tens, t'agrada més o t'aporta més?
A veure, jo els dijous, els de l'assemblea, són els que més m'agraden.
I què es debat a l'assemblea?
De tot. Elles queden fora...
Ah, vale.
Sí, o sigui, participen en escoltar, però som nosaltres que hem de resoldre els problemes del dia a dia. I sembla que és quan al moment ens escoltem, no? Perquè normalment aquí cada un va a lo seu. Pensa que aquí a nosaltres ens canvia cada hora la vida i no sabem, saps? Si estarem aquí, si d'aquí una hora no sé on estaré. Però sí que intentem, hi ha unes quantes que som que sempre hi som. Perquè això per mi és essencial. Si em treu en aquest lloc em dona alguna cosa...
Els caps de setmana teniu tancat, no?
Ara sí.
Abans no, ara sí. I això per una persona com tu, que la teva rutina és venir...
A mi m'ha fastidiat. Que... Es nota molt en el descans de les noies que dormen aquí, perquè passen tot el cap de setmana sense dormir.
Nosaltres no volíem tancar, i de fet nosaltres, no, una de les parts que estem fent ara també, no, és com, d'una banda, no, la sostenibilitat de Metzineres des del propi espai físic, no, que ara ens trobem en aquesta situació de, doncs, que fins al 30 de setembre ara tenim aquest espai assegurat, llavors ja veurem què passarà, però l'altra banda és una sostenibilitat d'un projecte també, que al final és un projecte que porta molts d'anys, però que també estem en un moment, no, des del sector social, no, i les entitats socials, de molta complexitat a l'hora de finançar. El nostre somni és obrir 24 hores, 7 dies a la setmana. Però en aquests moments sí que vam haver de fer aquesta retallada els dissabtes, i com diu la Salwa, s'ha notat. No?
I amb el neguit que vivim ara, no? Aquest de seguirem o no seguirem, és un neguit per nosaltres. Sembla, sí, que no, però és un neguit gran.
Jo us ho volia preguntar, com heu viscut, no, aquesta incertesa.
Molt
malament. Expliquem-ho, que els oients potser no ho coneixen. Vosaltres us fèiem fora d'aquest local el 30 de juny. Al final s'ha pogut allargar fins al 30 de setembre, perquè esteu de lloguer, no, entenc, i llavors volien el local per altres coses. Ara heu salvat aquests mesos, però clar, imagino que esteu totes amb una angoixa, no?, de què passarà.
Jo, sí que estem angoixades, perquè no se sap, som, com ha dit, unes 600 i pico noies que ens quedem aquí als carrers de l'Arrabal, que crec que no fa gaire gràcia, no? Seria maco pel barri, no? Vulguis o no, aquí estem cobertes unes 8 hores cada dia. Tenim necessitats d'anar al bany, no et deixen entrar a tots els llocs. Com a dones ens hem de canviar, tenim menstruacions, doncs pel barri crec que no seria gaire bo veure'ns per allà, saps, fent les nostres coses.
Nosaltres ara tenim un lloguer privat, no?, que paguem, doncs, un lloguer a mercat, i a mercat del Raval, amb tota la gentrificació que hi ha, cada vegada és més complicat sostenir això. Se'ns acabava a finals d'any, de fet. Llavors vam tenir unes primeres converses amb la propietat, que vam poder allargar aquest termini fins a maig inicialment, llavors fins a juny, i ara el darrer ha estat que hem aconseguit una miqueta més de temps, fins a 30 de setembre. I aquí una de les qüestions que estem demanant és que Metzineres és un espai, un projecte que ha estat reconegut a nivell d'administracions. Doncs el que nosaltres demanem és que hi hagi coherència amb aquest reconeixement. És a dir, aquí el que estem demanant és que se'ns asseguri d'alguna manera la sostenibilitat i un espai en el que està.
Tu has fet bones amistats aquí?
Bueno, sí. Amb elles molt. Sí. A veure, aquí no pots fer gaire amistats.
No?
No, perquè aquí és cada un pensa, et tornes egoista.
Per la situació que viviu,
la no? La situació que vius, clar, tu no pots pensar en altra cosa. Sí que pots pensar, però no gaire, saps? No... És molt egoista, el carrer és el que hi ha.
Penso que sense sostre és el 69%, 70% de les dones que venen que estan en situació sense sostre i un 80% llarg en situació sense llar.
Me da miedo cuando sale sonriendo pa' la calle porque todo pueden ver ojuelito que te sale.
Quan has dit que us van reconèixer com a servei integral de violència de gènere, no? Això crec que va ser el 2021. Què va canviar per Metzineres i què vol dir?
Jo diria que el 100% de les dones, o pràcticament el 100% de les dones que venen aquí, han viscut violència de gènere. I han viscut violències masclistes, no només en edat adulta, i moltes històries de violències durant la infància, també. Per tant, això ja era una cosa que estava passant, no? Diguem, previ aquest reconeixement. Per mi, una de les coses molt importants, també, diguem, d'aquest reconeixement, és que és per primera vegada un espai on igual incorpora el consum, se l'està reconeixent com un espai d'intervenció especialitzada en violències. Una de les coses que trobàvem també i que seguim trobant és que dones que estan criminalitzades pel propi sistema que les ha de protegir davant d'una violència molt difícilment accediran a aquests sistemes de protecció. És a dir, hi ha una complexitat que té a veure amb tota aquesta vulneració de drets constants que fa que igual molts d'aquests sistemes de protecció en violències no s'adaptin, no, a totes les dones i a dones que són qui més les viuen.
Moltes gràcies. I que tant de bo que pugueu continuar tenint aquest espai, no?, que dona resposta, com hem vist, a una necessitat que ningú estava veient, no?, que ningú estava mirant.
És, o sigui, quina violència més gran treure dones que viuen al carrer de l'únic espai que tenen durant el dia per descansar. No? És una violència sobre una violència.
I el que dèiem sobre la violència masclista, això és un refugi. T'ho imagina't, això tancat. Si sentes dones maltractades al carrer... No sé.
Clar, clar, imagino que això és un lloc que també les dones saben que si
és
un dia tenen una situació...
És que corres cap aquí. Clar, que tenen corres una... cap aquí. A mi m'ha passat, en el meu cas, he tingut que venir corrents cap aquí.
Tant de bo poguéssiu tenir-les més hores.
Sí.
Doncs moltes gràcies, gràcies pel vostre temps.
A vosaltres.
I gràcies per explicar-nos tot això.
Solidaris, Catalunya Ràdio, Mercè Folk.
I was drifting, crying.
Marc Garriga, benvingut de nou als Solidaris, com estàs?
Moltes gràcies.
El Marc és el cap de cultura de 3CAT Info. A l'inici del programa, Marc, parlàvem amb la cineasta Lorena Ros i les protagonistes de Corren les Liebres, un documental que explica des de dins, amb un retrat molt íntim, la vida als marges d'una gran ciutat com Barcelona. Avui, Marc, ens portes altres treballs documentals que van en aquesta línia, no? La de posar la mirada en realitats massa vegades ignorades.
Sí, i més concretament en aquesta vida als marges i una vida als marges que tenim molt a prop nostra, però que moltes vegades no la veiem perquè nosaltres tenim un cercle en el que ens movem, un cercle personal i geogràfic molt concret, però aquí al costat hi ha realitats molt, molt diferents a la nostra, que sovint, gràcies a aquests treballs, a aquests documentals, o de vegades, perquè ja veuràs que alguna de les propostes que us dic no és un documental estricte, però són una docuficció una mica treballada i preparada, però que al mateix temps t'està mostrant una realitat que és tal qual així, doncs sempre és molt interessant, és la manera d'obrir els ulls, que és una mica el que feu vosaltres cada setmana amb el vostre programa.
Per quina cinta, per quin documental comencem?
Doncs jo començaria per Ciudad sin sueño.
La Guillermo m'ha dicho toda la calle que van a tirar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid?
Es que los chatarreros no valen para esto. No para chatarrear.
Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí.
Y a ver el piso.
Pero hay luz y eso, ¿no?
Claro, hijo, ¿cómo crees que no haya luz? Claro.
És una pel·lícula d'un director relativament jove i no gaire conegut, Guillermo Galoé, que va fer un curt en aquest mateix sentit i que finalment es va decidir ampliar tota aquella feina que havia fet per aprofitar tot un treball d'immersió en un barri que és la Cañada Real de Madrid, que és el barri de barraques més gran d'Europa i que, per tant, tenia prou material com per fer un llargmetratge. El llargmetratge fins i tot va estar seleccionat a la Setmana de la Crítica de Canes, per tant, els comitès de selecció van veure que allà hi havia una història molt potent i una manera de treballar-la també molt, molt interessant. El que explica, bàsicament, se centra en un personatge, en un noi de 15 anys, que es diu Toni, que és, clar, imagina't la vida en aquest entorn. Ell és membre d'un clan gitano, per tant, d'un clan que es dedica a recollir ferralla i que ell també es posa a treballar molt jove. I té la figura de l'avi allà al costat, perquè, clar, viuen tots junts, tota la família, diverses generacions, i té la figura de l'avi, que és una persona a qui admira profundament, però que arriba un moment de canvi en aquest barri, perquè arriba el moment de fer fora una part de l'assentament, de canviar la perspectiva, i per tant hi ha la gent que tota la vida ha estat vivint allà i que allò és casa seva i per tant no volen renunciar-hi, tot i les limitacions, la manca de serveis bàsics és un dels grans problemes, però ells no volen renunciar-hi perquè és l'arrelament aquell territori. Llavors els arriba un avís de desnonament imminent i l'avi es manté ferm que no vol marxar, i el Toni, en canvi, doncs, té aquest dubte de si, home, a ell li queda molta vida per viure i pensar si ell vol que aquella sigui la seva vida per sempre o si pot haver-n'hi una altra. I al seu costat hi ha un amic seu, el Bilal, que és marroquí, i que ell no té cap problema. Ell, o sigui, no és que sigui un desarrelat, però sí que és veritat que són migrants i que, per tant, aquest sentiment és més la família que no pas el territori. Llavors, aquesta família no té cap problema decidir marxar, se'n van a França, i això afegeix una capa més de pèrdua pel Toni, de reflexió sobre la identitat, no?, en el sentit de pertinença. Per tant, podríem dir que la pel·lícula barreja aquest realisme social, moments poètics. El Toni és una troballa espectacular, no? Perquè és ell mateix interpretant-se ell mateix, tot està una mica preparat, però no deixa de ser ell mateix.
I clar, l'escenari és el que és.
I l'escenari és
real, aquest assentament, no?, que deies, el més gran d'Europa, no?
I el més important és tota la feina prèvia del Guillermo Galoé, del director, que és arribar allà, en aquell assentament, i començar a parlar amb la gent per dir: vull fer una pel·lícula aquí. Què important és com entres, com et guanyes aquella gent que t'obren la porta de casa seva, que veuen que el que vols fer no és una postal melodramàtica, sinó que vols entrar a fons a parlar de com es viu allà i de com són les persones que hi viuen.
Que important és això.
Que important i que difícil. Doncs ell ho va aconseguir i, per tant, la pel·lícula al final doncs acaba sent una pel·lícula molt que dignifica molt la gent que viu en aquestes condicions.
Aquesta és la primera proposta, Ciudad sin sueño. Anem per la segona.
Formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi 3 horas. Al paso de la misma por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su cénit en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno Regional.
Això és el año del descubrimiento de Luis López Carrasco. Són les tres que he triat, bastant modernes. Aquesta potser és la més antiga perquè és de l'any 2020, però a mi és un documental que em va impactar molt per la manera com està fet i per com et mostra aquesta altra realitat que no és tant un barri concret, tot i que sí que es fixa en la realitat de Cartagena, a Múrcia, sinó per com és un retrat de com tot el que no hem acabat de fer a la transició, no tan política, que potser és un tema que s'ha tractat més, sinó la transició social després del franquisme. El que fa Luis López Carrasco és recrear en un bar de Cartagena, sí. Allà hi porta gent del barri, de totes les edats, de diverses procedències, i el que fa és que parlin i que bueno, els va seient a les diferents taules, es van trobant gent que alguns es coneixen, d'altres no, i el que fan és rememorar tot el que va passar l'any 1900 1992. L'any 92, que va ser clau a la història d'Espanya, hi havia l'Expo de Sevilla, els Jocs Olímpics de Barcelona, eren els 500 anys del descobrimiento, per això es diu el año del descubrimiento, la pel·lícula, i com comparar com es va fer el descobriment d'Amèrica fa 500 anys i com estàvem vivint ara, no? L'oblit que va suposar arribar a les Amèriques en aquell moment i l'oblit de la classe treballadora a l'Espanya dels anys 90, que l'estem arrossegant fins i tot a l'actualitat, no? I el que fa és, d'una manera semidirigida, per això també és un documental especial, però el que fa és anar captant, tenia hores i hores i hores de metratge, de converses, bàsicament improvisades. Ell potser anava apuntant temes, això no es veu, això ho explicava ell, ell potser anava apuntant temes, però recordar que, per exemple, els treballadors l'any 92 de Cartagena van cremar el Parlament Regional, una cosa que jo, quan ho vaig veure, jo no ho recordava. Doncs va arribar...
Disturbis, protestes, no?
Els
per
disturbis aquest desmantellament, van acabar
no?
en l'incendi del Parlament.
És molt fort. Sí, sí.
I és una cosa que va passar bastant desapercebuda perquè aquell any 92 s'havia de vendre la imatge d'Espanya
de
triomfant.
Postal, no?
No? Llavors el que fa és, amb una pantalla partida, és un documental que dura més de 3 hores, eh? Has de tenir paciència, però et va calant. Amb pantalla partida, dividida en dos, en una banda hi ha la conversa de bar, aquesta mig improvisada, i a l'altra totes les imatges d'arxiu de l'època perquè vegis que tot el que expliquen i rememoren aquella gent doncs era real. No? Per tant, aquest contrast entre l'eufòria oficial i l'atur, la frustració, la pèrdua d'expectatives de la classe treballadora, doncs el contrast és espectacular. I la veritat és que parla de la classe treballadora com a part oblidada d'aquest relat oficial, sinó també una mica de l'Espanya perifèrica. Múrcia també, no? Teruel existe. Múrcia també és una comunitat que potser està... van haver de fer aquell programa especial. Que bonita eres! Perquè ningú la té present mai quan es pensen en polítiques globals de l'Estat, etcètera, etcètera. Per tant, també t'obre els ulls a una realitat diferent que tenim aquí al costat i que potser no en som tan conscients.
Deixem Múrcia per tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Echa la mano al bolsillo y saca una foto de ella y hasta mismo capital se había enamorado de ella. Le pregunta capital.
José Luis Guerín, ja coneixeu...
Un dels grans
en
noms.
En construcció podria ser un dels documentals triats per aquesta selecció d'avui. Però després d'En Construcció, que ja té uns anys, l'any passat va presentar Històries de la Bona Vall, que podria ser una mica de continuació i de demostrar que si al Raval, que era el que mostrava En Construcció, hi ha aquesta realitat paral·lela que també de vegades els barcelonins no hem viscut prou de prop, també hi ha altres barris perifèrics, aquí un altre cop la perifèria, però de la gran ciutat, que és el barri de Vallbona, que està al nus de la Trinitat, que hi hem passat 300.000 vegades amb el cotxe i com a molt aixequem la vista i veiem alguns edificis de pisos... absolutament sense identitat, diguéssim, despersonalitzats. Doncs allà hi viu gent molt diferent. Viuen des dels migrants de la postguerra espanyola, que van construir les primeres cases amb les seves mans, fins a la nova migració global, i allà es troben i creen comunitat, i són persones molt diferents. Però es troben amb algunes coses en comú, que és aquest sentit de pertinença a un espai on l'únic que et lliga és que vius allà, i poca cosa més. I, per tant, a través de trobar-se també hi ha un bar, els bars com a centre de trobada, i un bar on es troben gitanos que canten, gent del Carib que també fa sentir la seva música, la música també és una manera de connectar la gent indubtable, doncs el que fa José Luis Guerín és, igual que feia Guillermo Galoy a la Canyada Real, entrar a la càmera en aquell barri que li obrin les portes, no només una família, com el cas de la Canyada Real, sinó moltes famílies, aquí és un mosaic meravellós de realitats
veus,
molt diferents.
Històries.
Sí. I vas veient, al final ja acaben sent, van creant les seves històries i vas vivint i sentint com aquesta gent doncs està vivint aquí, se sent oblidada i se sent perjudicada perquè no els hi fan els carrers com haurien de ser, no tenen els serveis que necessitarien, etc. Però són feliços i tenen aquest orgull de viure la seva vida sense sentir-se inferiors a ningú, no?
És important tot el que has anat dient amb aquestes tres propostes, que és la dignificació,
total,
no? De les persones que formen part, no? D'aquestes perifèries, d'aquests marges, però bueno, marges respecte a què i respecte a qui, no?
Exacte.
Aquest també seria un bon debat a encetar. Històries de la Bona Vall, on José Luis Guerín demostra que és un mestre en l'art del documental.
Sí, José Luis Garín és un mestre en aquest tipus de pel·lícules. Malauradament, en fa molt poques, perquè, clar, són pel·lícules que necessiten molta preparació i molts anys d'entrar i a la comunitat i que puguis fer aquest vincle. És un cineasta que està reconegut arreu d'Europa com un cineasta de prestigi i, per tant, les seves pel·lícules sempre tenen una rebuda. Són pel·lícules que, al final, malauradament, són minoritàries a nivell d'espectadors, però després arriben a les plataformes i aquí tenen una nova finestra on potser la curiositat fa que puguem accedir a aquesta realitat des de casa, que també és una bona opció, i per tant us puc dir que Ciudad sin sueño la podeu trobar a Movistar Plus i a Filmin,
sí.
El año del descubrimiento a Filmin i Històries de la Bona Vall, tot i que es va estrenar no fa gaire, ja ha arribat també a plataformes i està a Movistar Plus i a Filmin. Filmin, la plataforma on aquest tipus de cinema té una cabuda sempre de la porta oberta.
Doncs Marc Garriga, moltíssimes gràcies per passar de nou pel programa. Marc Garriga, cap de cultura de 3Cat Info. Una abraçada, que vagi bé.
Igualment, gràcies.
Solidaris, Mercè Folc.
Barri va seguint un rastre, un matí de primavera, una idea que m'espanta, jo la feia passatgera. És difusa la frontera, jo que tinc la pell tan fina, però sé qui sóc i sé qui era. I la flor que m'enverina, i la flor que m'enverina.
Amb l'espai de cinema acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, José Antonio Rodríguez i Gisela Cot. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
Quina condemna haver-te de somiar. Duia un ciri a cada mà i regalim en la cera. Quina condemna haver-te de somiar. No vinguis a buscar. Si no em vols sencera, si no em vols sencera. Tan endins i tan mesquina, una estaca, una espina, jo n'he fet una bandera, és la flor que ara germina. Va arribar seguint un rastre, matí breu de primavera, la meva ombra separada, vaig deixar-la molt enrere, vaig deixar-la molt enrere. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà i regalim-me'n de cera. Quina condemna haver-te de somiar, no em vinguis a buscar si no em vols sencera. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà i regalim-me'n de cera. Quina condemna haver-te de somiar, no em vinguis a buscar si no em vols sencera. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà, regalim-me'n de cera. Quina condemna haver-te de somiar i no em vinguis a buscar si no em vols sencera, si no em vols sencera.